Doncs sap que comencem des de Lleida avui, que és Dia Mundial de l'Arquitectura. Ja saps que és la branca que dissenya i calcula doncs, per construir una vivenda o un edifici. Ja saps que les corrents arquitectòniques i de disseny al cap dels anys i dels llocs doncs, s'han anat fusionant i han anat canviant i de vegades és fàcil identificar una construcció i la ubiques, sobretot en una època i en un lloc. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Arquitectura i també avui és el Dia Internacional de la No-Violència. Dia Internacional, sisplau, de la No-Violència. Podem discutir tant com vulguis, però sense arribar a la violència. Soc el Ricard Álvarez i, com et deia, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana. Estava revisant el mercuri del termòmetre, perquè ja saps que hem tingut rècord aquest diumenge, ahir, que ja era octubre, rècord de temperatura dels darrers 84 anys a la ciutat de Lleida. Ni més ni menys que 34 graus. 34 graus al mes d'octubre a Lleida. La darrera temperatura més alta que havia a l'octubre era de 32 graus i mig. Que ja era alta. Evidentment, com ja ens va dir l'Armando, el normal és que aquestes temperatures altes passin al principi dels primers dies del mes d'octubre, evidentment. Però 34 graus, no em diràs que aquest cap de setmana no va fer un cap de setmana d'estiu o de preestiu o de pràcticament pleestiu, perquè depèn del dia, déu-n'hi-do. 34 graus. Hores d'ara, doncs ja els 26 graus a la ciutat de Lleida. Ja ens han explicat, o t'ho explico, que durant aquesta setmana no davallaran les temperatures per posar-se al que tocaria amb aquestes dates. No. Aquesta setmana encara temperatures per sobre de la mitjana. Una mica més baixes que aquest cap de setmana, però per sobre de la mitjana. Contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera el Said Esbai, per conèixer la previsió ja més concretament del que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, temperatures en descens. Això sí, seguirem amb valors per sobre dels habituals per a l'època de l'any. Per exemple, arribarem fins als 33 graus de màxima a Balaguer, 32 a Lleida, 31 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 29 a Viella. A més, respecte al cel, poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i vent fluix variable tendint a component sud. Per demà dimarts, temperatures sense canvis significatius, això sí, seguirem amb valors elevats, per exemple, 32 graus a màxima a la Seu d'Urgell, 31 a Balaguer, Lleida i Tàrrega i 26 a Viella. Respecte al cel, pocs canvis també, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, augmentant, això sí, a cel ennuvolat al Pirineu al llarg de la tarda. I no es descarta alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i també a la divisòria del Pirineu. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per desgràcia, perquè ara ja ho hem de dir així, no es veu cap mena de pluja, almenys en aquests propers primers dies del mes d'octubre, ja de tardor. Arribem a les 12:24 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem per l'estat de la xarxa viària lleidatana. Ja saps que t'explicava la setmana passada que ja s'havia anunciat i s'havia posat ja data de l'inici de les obres al tram de la A2, al seu pas per Lleida, ara al sector oest. Doncs ja tenim les obres i, per tant, si has de moure't per aquesta via, que tinguis en compte doncs, que et pots trobar retencions. De fet, és des del punt quilomètric 450 i mig fins al 454 i mig. Són 4 quilòmetres des de l'alçada d'Alcarràs, direcció cap a Barcelona. Hi ha obres i ja saps que això durarà unes quantes setmanes. Per tant, si t'has de moure de manera regular per aquesta via, doncs ja saps, augmenta els marges de temps per no haver d'anar estressat després al volant, que és el pitjor company de viatge. Hem de lamentar una víctima mortal aquest cap de setmana a les carreteres de Lleida, i encara amb transports ja ha quedat resolt i per tant s'ha normalitzat la circulació de l'AVE entre Madrid i Barcelona, tot i que es mantenen els retards. És una avaria que hi ha hagut a l'alçada de les Borges Blanques, que ha aturat el pas de trens durant una hora i ha obligat a oferir el servei per via única. Això de l'AVE està normalitzat, però ara s'han de recuperar els retards. Per tant, si tens tren d'aquí unes hores, poques hores, doncs pot venir amb alguna mena de retard. Com et deia, la temperatura màxima d'ahir diumenge va batre el rècord que hi havia a les Terres de Lleida del mes d'octubre. De fet, es va batre el rècord en 49 de les 115 estacions meteorològiques automàtiques de tot Catalunya. O sigui que no només va ser a Lleida. Les que han tingut temperatures més elevades han estat les de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, amb 34,9 graus, i Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, i Albesa, la Noguera, amb 34,5 les dues. Tots tres municipis han superat el rècord de calor registrat el 4 d'octubre del 2004, o sigui, fa 19 anys, en el que es va passar dels 32 graus. Per tant, ara hem fet un pas de gegant, 2 graus de cop, no? Allò, una dècima. No, si ho fem, ho fem bé. 2 graus, o 2 graus i mig de més. A Ponent, la Catalunya Central i els Pirineus han estat les zones amb més registres inèdits, com els de Tàrrega, la Seu d'Urgell, Cervera, el Pont de Suert, Solsona i Berga. Aquestes estacions tenen dades de més de 20 anys d'antiguitat. I a Lleida Ciutat, com et deia, dels darrers 84 anys, també hem batut el rècord fixant una temperatura màxima de 34 graus. Què hi ha hagut aquest cap de setmana a Lleida? Doncs les festes de tardor i la Fira de Sant Miquel. Una Fira de Sant Miquel que arribava a la seva edició número 69 i el Saló Eurofruit que va arribar a l'edició número 38 i en el que s'ha tancat amb satisfacció, però s'ha fet més present que mai que s'està mantenint un format que està caduc ja. Que ja s'ha amortitzat, que ja ha passat. Que aquesta manera de fer fira, de la Fira de Sant Miquel parlo, ja s'ha amortitzat, que s'ha de fer algun canvi. Que el món canvia, que la societat canvia i que les necessitats han canviat. I ho fan molt ràpid. I per tant, tots aquests certàmens s'han d'anar adaptant. I a més a més, amb el tema de que sempre ens han dit, i de fet si no ens ho creiem nosaltres, doncs no acabarà passant, per tant millor que ens ho creiem, que Lleida ha de ser el centre de la innovació tecnològica del món agroalimentari. De fet, el secretari d'Agricultura del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, apunta en la seva visita que cal posar al dia el model productiu del món agropecuari.
Estem obligats, com a humans, com a lleidatans i com a humans, a posar en qüestió el que és tot el sistema productiu. Revisar-ho, reflexionar i posar-ho al dia pels temps que venen. Però els aliments que produïm no poden quedar, si fes malbé a casa, perquè no hem comprat d'una forma ordenada. La conservació d'aquests aliments haurà d'incorporar tecnologia perquè ens aguantin encara més temps. Tot això vol dir que hi ha una revolució tecnològica. Haurem de collir la fruita i cosechar probablement de forma diferent a com ho fem ara. Bueno, doncs, en aquest escenari de canvi hi ha un territori que està especialment cridat a un lideratge. I l'important és que totes les institucions conflueixen aquí.
Clar, aquí el problema és que aquest missatge jo el porto escoltant llevat del parèntesi de la pandèmia, de les dues edicions de la pandèmia, doncs que és veritat que allò ho hem de treure de context, és un missatge que el porto escoltant des de fa molt temps. És que les coses canvien, és que ens hem de posar al dia, però seguim fent la mateixa Fira de Sant Miquel de sempre, amb els mateixos estants de sempre. Evidentment que hi ha hagut canvis, hi ha hagut xerrades ja amb temes que fa 15 anys eren impensables i que avui en dia ja s'han començat a parlar. Però si de veritat ens creiem que hem de ser el centre del sud d'Europa on hem de liderar aquest canvi de paradigma i aquests avenços, i etcètera, etcètera, doncs primer ens ho hem de creure, no només dir-ho, i després hem d'apostar perquè això passi. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, també n'és conscient de que s'ha de reflexionar i s'ha de mirar al futur i s'han de fer canvis.
Tenim reptes per davant. Hi ha un comitè organitzador de Sant Miquel que està funcionant molt bé. Ens reunirem en els propers dies i a partir d'aquí mirarem a veure com mirem i com encarem el futur. És veritat, les coses hem de fer d'una altra manera. Tenim centres de recerca extraordinaris. Tenim una inversió important per part del govern de la Generalitat i per part de les institucions locals per avançar. Tenim una universitat amb uns centres universitaris extraordinaris. Tenim una xarxa de petites i mitjanes empreses vinculades a l'agroalimentació importantíssima. I tenim unes grans empreses del sector que, per raons de caràcter estratègic, estan invertint fora. Hem de ser capaços d'avançar tots i totes plegats en el sentit de dir com resituem aquesta capitalitat, que no és un tema de ciutat, que és un tema, com apuntava el senyor Mòdol, de territori.
Bueno, és un tema de territori i, per tant, el primer que cal és que sapiguem on està Lleida al mapa i, a partir d'aquí, fem les inversions, però ben fetes. Si no es tracta d'abocar diners de qualsevol manera, es tracta de traçar un pla d'execució a curt, mig i llarg termini i tenir clares les idees i llavors seguir apostant de manera contínua. Demà estarà amb nosaltres el rector de la Universitat de Lleida. Amb ell parlarem, entre d'altres coses, doncs, que ha començat el curs, escolta, com està la Universitat de Lleida, com afronta aquest nou curs, però també de que Lleida hagués pogut ser una ciutat universitària pionera a Catalunya i que no ho va ser. I que això també ajudaria a anar de la mà aquests avenços tecnològics, a que les empreses s'ubiquessin aquí, a que el coneixement el tinguéssim aquí, a la ciutat de Lleida. Per tant, ja veieu que va tot lligat. Clar, els polítics ens parlen de que ens ho hem de creure, però escolti, potser que fem alguna cosa ja, perquè estem a l'any 2023 i és un discurs que l'hem escoltat massa vegades i al final sí que és veritat que tot canvia, que la societat evoluciona i no ens espere. Aquest és el problema, que no ens esperen.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Hem tingut cap de setmana de resultats esportius. En parlarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia, la nostra tertúlia. Ara està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, un cap de setmana en què ha arribat el que havia d'arribar, tard o d'hora, ha arribat més d'hora que tard, la primera derrota del Lleida Esportiu amb Lliga. Tot i això, com ja vam dir la setmana passada, podia passar el que ha passat i sortiríem líders.
Sí, exacte, ha passat el que vam dir, que l'Eglés ha guanyat 1-0, vam perdre 1-0, vam entrar líders i sortim com a líders, no? 5 jornades, com tu molt bé dius, ha passat el que havia de passar, quan més tard millor, però sempre doncs, se lamenta quan hi ha una derrota, 1-0 al camp del Manresa, amb un partit que s'hagués pogut empatar a l'últim instant amb dues aturades molt bones del porter del Manresa, Pulido, aixuts de Musa i de Xuli. El Lleida va rebre el gol al minut 33 d'un servei de cantonada molt ben executat pel Manresa, un cop de cap de Javi López molt bo. I bé, doncs la derrota ja està aquí, és a dir, res a dir, perquè evidentment els partits són tots molt complicats, molt igualats, costa moltíssim guanyar, l'equip doncs va jugar potser una mica més trabat, amb més desgast que no pas amb altres partits, hem de tenir en compte que en un mes el Lleida Esportiu ha jugat 8 partits, sí. Però això no és cap mena d'excusa, tampoc ho va utilitzar aquesta arma perquè no fica mai cap excusa en el Viadero, sinó felicitar el rival al Manresa i continuar. I diumenge a les 12 arriba el Penya Deportiva amb un altre partit que serà molt complicat. A pesar que el Lleida va anunciar ahir a la tarda un nou fitxatge necessari, perquè únicament hi havia 15 jugadors, es tracta d'Antonio Romero, de 25 anys. Ha jugat també al futbol català, notament a la Unió Esportiva Costa Brava i al Centre d'Esport Sabadell. La passada temporada va jugar al Linense, a primera FEB, 34 partits. És un centrecampista mig centre amb cama esquerra. 1,72, a tot arreu doncs parlen d'una excel·lent tècnica i d'un sentit de joc bastant interessant. Sempre ha jugat, cosa que m'ha agradat. Jo no tinc ara tant al detall els futbolistes per saber si són bons o dolents, però confio molt en la tasca de Raúl Fuster i de Viadero, com ho han demostrat amb els fitxatges que han fet, i suposo que dins del que era el mercat trobar un futbolista que no tingués equip, que no tingués equip, clar, i que pogués venir i que volgués jugar amb el Lleida, doncs el trobo doncs una bona opció. Suposo que es deveria quedar sense equip per diverses opcions d'intentar buscar conjunts de superior categoria, però el Lleida doncs ha incorporat aquest nou futbolista andalús de 25 anys.
Dos coses més, el Cedis La Seu, que va guanyar la Lliga Catalana, 77-76.
Sí, i per acabar el futbol,
76,
únicament destacar, tots els resultats van ser 1-0, la victòria de l'AM, 0-1 al camp de l'Atlético de Madrid B, l'AM està amb 7 punts a la tercera posició, derrota del Mollerussa 1-0 al camp del Badalona i victòria de l'Atlètic Lleida 1-0 davant del Figueres. Justament els quatre grans del futbol lleidatà tots mantenien el mateix resultat, 1-0.
Sí, sí.
Dos a favor i dos en contra, que demostra la igualtat de totes les categories. I en bàsquet...
I que no és la Premier, que hi ha més
no,
gols.
Eh?
No, en bàsquet el que deia el Cedis La Seu, que van guanyar la Lliga Catalana, sí, la sisena que guanyen a la seva història, la tercera consecutiva. Es van imposar a la final 77-76 al Girona. I després... Jo crec que això és una bona notícia. Es va donar com es va donar. Marc Márquez torna al podi.
Exacte. Bueno, amb el món del món de les motos te l'has dit tu, que
no,
tu l'entens.
Sí que va ploure,
tu
sí
saps,
que tal.
Saps.
I tot sembla indicar que és un regal d'acomiadament d'Honda.
Sí, diuen que va a Ducati, no?
Veurem, veurem, perquè ja saps que hi ha molt secretisme. Sembla que tot se sàpiga, però fins que no sigui oficial... No se sabrà. En parlarem a partir de
dos quarts.
I d'altra
banda, destacar que en bàsquet d'aquest cap de setmana comença ja la temporada per Força Lleida, sí, davant del Guipúzcoa, i amb hoquei, gran victòria del Lleida, allí establava 6-5 davant de la Coll.
Gràcies, Sergi. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Són les 12:36 minuts. El que fem tot seguit és fer una pausa, perquè de seguida està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors. Parlem de temes d'advocats.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
COPE Lleida. I l'assessorament jurídic, que saps que ens arriba tots els dilluns de la mà de Q2 Consultors, els trobes a internet www.q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I a més, t'han posat un número de telèfon fàcil perquè te'n recordis, perquè potser avui no els necessites, però potser demà sí, o d'aquí un mes, i pues que te'n recordis. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Són Q2 Consultors. T'escoltaran, et demanaran que els expliquis, escolti, per què truca, quin problema té, i amb aquesta informació ja et passaran amb la persona que t'atendrà de manera totalment personalitzada, que al cap i a la fi avui en dia jo crec que és el que busquem la majoria. Entén-me i explica'n en el meu cas què he de fer o què no he de fer. Amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Va, que avui parlem d'una altra història, d'aquestes que sembla estrany que segueixi passant. Sembla estrany que hagi arribat a les cotes que ha arribat i que la legislació sigui tan lenta a reaccionar. I són les trucades de spam, ja sabeu, aquestes trucades que... Spam, ja m'enteneu. Aquestes trucades no sol·licitades en les que em volen vendre doncs un producte. I que, a més, ho tenen molt estudiadet, et truquen a l'hora de sopar, a l'hora de dinar o fora d'hores. Josep Lluís, tu n'has rebut alguna d'aquesta trucada, suposo.
Alguna.
És que aquí no en salvem ningú d'això,
La que més ràbia me dona són aquelles quan tinc l'oportunitat de fer una mesdiada que dius, per l'amor de...
Escolta, sembla que tinguin una punteria. Això és un problema que s'arrossega des de fa molt temps, o sigui, i a nivell de legislació s'ha anat molt lent. Hi va haver una llei que es va aprovar el 2022 i que estava prevista que entrés en... Bueno, estava prevista i va entrar en vigor aquest passat mes de juny del 2023. Què ens explicava aquesta llei i què contemplava aquesta llei i què podem esperar d'aquesta llei?
Pues sí, això que estem parlant, lo que les trucades publicitàries, el que es coneix com, com a spam telefònic, pues l'any 22 va entrar en vigor una llei, la llei de... O millor dit, va haver un canvi en una llei, a la Llei General de Telecomunicacions, un article, que deia aquest article que entraria en vigor al cap d'un any. Sabeu que les lleis a vegades entren en vigor immediatament, sí, a vegades que es produeix el que se'n diu a la nostra llenguatge la vacatio legis, en el cas tenia un any d'adaptació, no? I que, bueno, pues, d'alguna manera prohibia, no absolutament, però sí en bona mesura aquest spam telefònic. I no és una qüestió que sigui senzilla, perquè per una part tindria que haver l'equilibri entre diguem-ne, entre la meva intimitat, és a dir, i per una altra part pues, també hi ha el dret de les empreses a promocionar els seus productes. El que passa que a vegades això es passa de rosca, hi ha un màrqueting, diguem-ne, agressiu, sobretot segur que estem escoltant aquest programa estem pensant fonamentalment en empreses de telefonia o en empreses energètiques que ens ofereixen uns productes.
Pues bé. Però jo entenc que sigui lícit que et puguin trucar per oferir-te una història. Jo ho puc escoltar o no, soc lliure per decidir, escolti, mira, no m'expliquis res que no m'interessarà, vale, pues ja està. Ara, hi ha pràctiques que freguen l'assetjament. És a dir, la trucada cada dia a la mateixa hora o cada mitja hora, cada mitja hora, cada mitja hora, i escolti, que ja li he dit que no 6 vegades, no?
Diguem-ne que fins ara, diguem-ne que la no diré que la solució, però sí que un dels remeis importants era d'haver-se, i també ara, donar-se d'alta l'anomenada llista Robinson,
sí,
que és una llista...
Jo ho vaig fer i ho vaig notar.
Que teòricament se tenia que consultar per aquestes empreses i aquesta persona que estigui inclosa en aquesta llista pues no puc comunicar amb ella perquè ho ha tancat. Avui en dia, diguem-ne que això, entre cometes, no faria falta, però ja veureu que hi ha excepcions, a més excepcions. Quan sí que pot, és a dir, quines excepcions hi ha i quan sí que pot ficar-se en contacte una empresa amb mi? En primer lloc, quan he prestat el meu consentiment express a que es pugui contactar amb mi. Ojo, perquè hi ha vegades que no som conscients de que la lletra petita haguem donat aquest consentiment.
Correcte.
Va. Si no som conscients i sí que s'han ficat en contacte amb nosaltres o ja n'estem cansats, aquest consentiment, òbviament, es pot revocar. Mm-hmm. El puc treure. En segon lloc, hi hauria, com a excepció, pues, aquells casos en què existeix que un interès legítim per part de l'empresa de fer-me aquesta trucada perquè tinc una relació prèvia actual, no passada, i que pues, me vulguem fer arribar algun tipus de missatge del tipus que sigui, una oferta, el que sigui. Insisteixo que la relació té que ser actual i jo la devia autoritzar. I també cal dir que el consentiment és per aquesta empresa, no per les empreses del grup, que poden ser moltes vegades moltes Clar. Empreses, sinó aquesta bona empresa. Això pel que fa als particulars, tenint en compte que quan som empresaris o professionals liberals, un advocat, un fuster, un electricista, en aquest cas d'aquí aquesta situació de privilegi no la tenim i ens poden bombardejar per tot el que sigui productes o serveis relacionats amb la meva activitat professional, això, vendrem algun tipus de llibre o el que sigui, ¿vale? El que sí que té que passar en aquests casos que sí que són legítims és que la persona que me truqui, el primer que ha de fer actualment és identificar-se. M'ha de dir que m'ha de trucar, qui me truque i amb quina finalitat m'està trucant, perquè jo puc aleshores pues, desistir d'aquesta trucada, revocar el meu consentiment i tal. Això fins aquí. Però penseu que aquí...
Això diu la llei.
Això és el que diu la llei. Vale. Però penseu que aquestes novetats, doncs, per exemple, quan la trucada se'n fa des d'un país estranger, clar, evidentment la normativa no té vigor, estem parlant de trucades fetes des d'Espanya, tampoc això opera amb aquells sistemes de marcació automatitzada, sense intervenció humana, no? Val? I aleshores pues, aquesta és la, diguem-ne, les mancances. La persona es pot preguntar, molt bé, això és la teoria, i què passa? Què passa si me segueixen assetjant i tal? Bueno, pues, si el sistema no funciona, el que tinc que fer és, una vegada se m'identifica aquesta persona que d'això d'aquí, que m'ha trucat, a través de la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, hi ha una pàgina, pues, fer la denúncia d'aquesta situació. Normalment no sol ser una situació aïllada, sinó que igual que a mi em truquen a l'agència de quins, és l'agència espanyola, el que farà...
Una de les coses que fan és trucar.
Aleshores farà un anàlisi i el que farà és poder sancionar amb aquesta entitat amb una sèrie de multes. I aleshores doncs, aquestes multes el que fan és desincentivar aquest tipus de conductes. Novedosament, ja, però m'hi he trobat, he vist en molt pocs casos que fins i tot hi ha algun tipus de jutjats que davant del cas de que la persona pot justificar que l'any hi ha hagut un autèntic assetjament que no ha cessat després de les denúncies, fins i tot hi ha hagut algun jutjat de Saragossa, he vist, que ha condemnat amb alguna, en aquest cas una companyia telefònica, a indemnitzar fins a 6.000 euros en concepte d'anys i perjudicis. He dit que és una sentència de moment pionera, aïllada, que tampoc voldria dir això, perquè d'alguna manera l'única manera de frenar aquestes conductes quan no s'autofrenen és a base de sancions, tocar la butxaca. Però ja dic, això seria una situació de dir, escolti, mira, és que m'han trucat 1.000 vegades, vull demanar d'anys i perjudicis. Això és una qüestió molt complexa que s'està començant tot ara, segurament se comença a endurir, i la manera fàcil o més immediata seria aquesta denúncia a través de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Hi ha una pàgina web per això. I s'inicia el procediment sancionador. El problema d'aquests procediments sancionadors és que pot haver multes fins a 2 milions, pot haver multes greus. És que no funciona, acaba potser de funcionar massa bé. Però en tot cas, aquesta seria la via quan estem prou cansats.
De totes maneres, ja et dic que la major part dels casos d'aquestes trucades és que són desagradables les persones perquè... És que, escolta, és que no accepten un no. És que, vull dir, que no, i segueixen parlant, Escolta, que no. A mi em costa al final de penjar, però és que hi ha gent que ja penja directament.
Hi ha vegades fins i tot que aconseguissin aquest propòsit i ho aconseguissin moltes vegades amb gent gran, que amb unes falses promeses, perquè si les promeses fossin certes, doncs mira, al final acaben de canviar de companyia, acaben fent unes coses que després no volen i que esmenar-les després és força complex.
Sí. Doncs si esteu, si us passa alguna cosa d'aquestes, ja ho saps, 973-28-28-18, si voleu assessorament personalitzat, expliqueu i us diran què hi poden fer a Q2 Consultors, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, bon dia, Ricard.
I nosaltres fem una pausa i arriben les notícies, aquestes del somriure.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Cope Lleida.
Estás informat.
Cope Lleida.
Doncs apa, que sí que hem de parlar d'això, de que algú fa aquestes coses que semblen impossibles, però algú ho ha fet. I qui l'ha caçat? Doncs el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Alright! Aquest moviment de braços que has fet, saps qui ho feia?
Qui ho feia? Es que m'has tallat la frase que és la que vull que sigui aquest any. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Vale. Pues,
ya está.
¿Com es deia? La Maria Teresa Raval, la que cantava los pajaritos...
Pajaritos
a volar. Aquí. Sí, bueno, això feia.
Maria José, su acordeón. Què dius,
no sé,
de Raval,
no tenim ni idea,
Esta cultura això. Musical.
Joel Carnicer, comencem setmana, comencem mes. Estem a l'octubre, ja.
Oh, l'octubre, que bé. Que bé, el pitjor mes de l'any, no?
Què dius?
O l'octubre i novembre són els pitjors mesos.
Què no, home, no? Però si hi ha un munt de festes.
Ja, però hi ha el sol, ja te tornes decrepi, te tanques a casa...
Home, per això el desembre, que és el dia més curt.
No, perquè el desembre fa Nadal, ja estàs allí de...
Ai.
Pilota, aquí hi ha pilota.
Bueno, anem a trencar el gel, que és l'exercici primer que fem amb el Joel Carnicer. Que et trobes algú... i el veus de lluny o la veus de lluny i dius com ho faig per trencar el gel i acostar-me? Doncs ara el Joel et dirà...
Correcte, doncs pues mira, li pots dir perdona, tu sabies que les pigues que tens a les natges són senyal de bon auguri?
Ah, sí?
Sí.
Només allí?
Sí, t'explico, vale? O sigui, això és un...
Què bé parles, eh? Les natges.
Les natges, les pigues, malucs. No, el tema és que hi ha un llibre en anglès que és The Old Egyptian Fortune Teller's Last Legacy, que vol dir l'últim llegat de l'antic Egipte, ¿vale?
Yeah.
Que es va publicar a Londres el 1755, no? I diu que té consells per predir el futur, per, no? per reconèixer, per a veure el futur, no? I diu que una de les formes d'adivinar el futur és interpretar, per exemple, el pozo del té, ah, que beuen molt té, pues, això.
Com queda el pozo del té, te diu el teu futur.
Sí, però una altra
és... Això és com tirar les cartes, ja.
Sí, però una altra és interpretar les pigues de la cara i del cos, ¿vale? I diu que si tens... pigues a les natges,
allí baix,
allí al cul, a la zona del banyador,
sí,
denota que tens honor, ah, i riquesa en les dones. Honor en els homes, riquesa en les dones, no? I llavors, més endavant, explica que al llegir la mà d'una persona, les línies poden indicar que es tracta d'alguna persona noble i lleial.
Ja t'ho has mirat?
Doncs ara que ho dius...
Jo no sé si en tinc per allí. Jo no sé.
Pues si no ho saps, és que no en deus tenir.
No, escolta, jo no em miro per allí.
Això és
si
com
un...
Això és com quan no saps si has tancat el cotxe o no, és que l'has tancat.
Ah, val.
És la meva teoria. Quan dius he tancat el cotxe, l'has tancat.
Bueno, vale.
Quan pues... dius, ah, que tal, no l'has tancat.
Bueno, pues és una manera de trencar el gel interessant.
Clar, li podries dir... tu vols saber si tens bon auguri o no? Mira, ja si et baixes els pantalons...
No, home, si anem a un lloc més reservat...
Podríem anar i jo sé llegir les natges i les pigues. Que llavors...
O sigui, no sé si funcionarà aquesta manera de trencar el gel, eh?
Bueno,
pues, re, aquí queda, a veure si us funciona. Si us funciona, ens ho dieu. Si no, no cal.
Exacte.
Ja està. O sigui, no li deu de funcionar a ningú, perquè ningú diu res.
O dir-nos que no ha funcionat.
Envia'ns un missatge de veu o de text al 664-526-180. Bé, a la ràdio, de vegades, se te'n va el sant al cel. Sí, sí, sí. O sigui, has d'informar d'una cosa, o has estat treballant, o no, sí, ho tens més o menys escrit, però se te'n va el sant al cel.
Sección oficial, La Luna, uno de los films más celebrados en la reciente mostra de Venecia.
Disculpa.
Sí, perdón, César Montalvilla, gracias por tu información completamente exhaustiva.
Completamente, completamente.
Es un recochineo, ¿eh?
Completamente.
Gracias por tu información exhaustiva. Completamente exhaustiva, pero es un recochineo. Se ha quedado tan blanco, pobre hombre. Yo tengo una grabación de Teva y Meva de un any,
sí,
d'un espai,
sí,
en el que vam estar 20 segons dient ah, sí, ah, vale, ah, no, sí. Tenia cert sentit, en aquell moment, però bueno.
És com jo tinc moltes ganes ja, i els nostres oients ja saben que és una broma recurrent nostra, tinc moltes ganes, primer la de Gwendolyn i després la de Bon Any Nou. Estic esperant la de Bon Any Nou amb totes les forces.
Bueno, possible. Escolta, te'n poso una altra. Aquesta pateixes molt quan tu estàs als estudis i has de fer una connexió amb una persona que està a l'exterior. Pateixes molt perquè les noves tecnologies van molt bé sempre, quasi sempre, però a vegades no.
Ah.
I passen aquestes coses.
Vicente Zavala, muy buenas tardes. Vicente Zavala, pues creo que lo hemos cogido despistado otra vez. Creo que ya está preparado Vicente Zavala, así que vamos a ver si nos cuenta
Vicente
la fiesta. Muy buenas tardes.
No permitió nunca un torero en la vida.
Buenas tardes.
Venga,
Vicente Zavala.
Coño.
Uy, que no hay manera de...
No, sí que hay.
Está,
oírlo,
está
sí.
Distraído. Bueno, nos
está
vamos
distraído
a ir a los toros. Vamos a hacer otra intentona. Vicente Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente Zavala. Que no hay manera de que Vicente Zavala nos escuche. A ver, Vicente Zavala, buenas tardes.
Vamos a ir retorno, hombre.
¿Vicente Zavala?
Sí.
Ya.
Muy buenas tardes desde la Plaza Monumental de las Ventas.
¿Has visto cómo es fa?
Estamos en la 19ª corrida de la Feria de San Isidro.
Pero tú, ¿has visto cómo se fa?
Muy buenas
que
tardes.
Que no tenemos retorno. Ya. Ah, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡Coño!
Buenísima. Muy buenas tardes.
¿Sí? Ya. Buenas tardes.
Vamos a ir retorno, hombre.
¿Vicente Zavala?
Sí.
Ya.
¿Y?
Muy buenas tardes desde la Plaza Monumental de las Ventas.
De las Ventas.
En la 19ª corrida.
Fa agradar, sí, perquè la segona vegada que intenta contactar fa... No has visto un torero en tu puta vida.
Va, que estàs en l'aire. Bueno, ja ho veieu, eh? Són cosetes d'aquestes que ens passen a la ràdio que aquest any les recollim aquí a l'espai, algú ho ha fet. I ara ja ens plantarem a la una de la tarda amb notícies d'aquestes que també...
Que necessitem.
Que és impossible que passin, doncs sí, passen. Passa.
Recordeu que quan veieu una senyal, penseu en el Ricard i en mi, de quan veieu...
De senyal
que,
de què?
Crec que us ho vaig dir, per exemple, aquest estiu vaig anar a les Cadarades del Niàgara,
sí.
I la corrent, crec que la vaig explicar aquí, i la corrent és al·lucinant.
Ah, sí, o sigui, van haver de ficar el cartell de no se banyen aquí.
I van
aquí.
Ficar un cartell de no swimming, no banyar-se.
No banyar-se aquí, en el borde, sobretot,
clar,
eh?
Exacte, llavors això és lo de sempre, això vol dir que sí, algú ho ha fet, no? Llavors, com algú ha fet que resulta que... la notícia del 324, que la temporada passada ja vaig explicar que el 324 s'està desmarxant una mica.
Ah, sí?
Sí. Ja estan fent unes notícies una mica més picantones, ja no saben cap on accedir, ja està sent una mica... Sí, vale. I diu, indemnitzats amb 1.300 euros per volar al costat d'un gos que estirava pets.
Per volar?
Per volar, sí. Aquesta notícia l'hem pagat...
Vale, perdó. O sigui, estaven a l'avió i el gos havia embarcat.
Sí. Ara te l'explicaré, perquè aquesta és de les... No llegiré només el titular. Aquesta notícia l'hem pagat tu i jo. Les mans del redactor que ha escrit aquesta notícia pel 324 han estat pagades pels teus impostos, pels meus i pels de tothom. I li devien dir... becario, com el proveedor... Becarios no. Becario, no hi ha notícies, busca algo. Ja la tinc, ja està. Indemnitzats amb 1.300 euros per volar al costat d'un gos que estirava pets. Resulta que això ha passat amb un vol de primera classe, perquè si hagués sigut amb turista no ho hagués passat. T'aguantes.
I què feia el gos a primera classe?
Ara t'ho explicaré. Resulta que això era un vol de Singapur a Irlanda. ¿Vale? Anaven de París a Singapur i van demanar un canvi de seient perquè no aguantaven la presència del gos. Resulta que el gos era un gos pigall.
Ah.
¿Vale? I llavors, pues, clar, anàvem aquella d'això i no parava de... No parava de tirar flatulències.
Un gos pigall és el del sex, eh? Un lazarillo, en castellà.
Sí. Llavors, ara t'explicaré una anècdota d'això.
No, ho dic entre natges, malucs i pigall, a veure si no sabrem...
No, bueno, estic intentant parlar el més correcte que sí. Català possible.
O sigui, el gos no li havia sentat bé.
No, i m'ha agradat molt les cometes, que ja saps que m'agrada molt, i diu, és un antecedent que ens preocupa.
Clar.
Vale? Ja ens trobem sovint en situacions de discriminació. Clar, llavors ja tota l'associació de la gent amb gossos pigall i tot, això, però què és això? Pues si el gos se tira pets, pues no podem fer una altra cosa, tal, no sé què ens agrada, i diu, és discriminació i tot això. Dit això, t'he d'explicar una cosa que és...
Però un moment.
Sí, a veure.
Un moment. A veure. Qui l'ha pagat, la indemnització?
La
línia.
L'aeropuerco, clar.
No, dic que si li han fet pagar a l'home o la dona que portava el gos.
No crec, per les molèsties suposo que,
vale.
Que això. Tinc una anècdota que és una mica humiliant, perquè he decidit que de tant en quant soltaré anècdotes meves incòmodes.
Però guarda-te-les pel llibre.
Bueno, però
bueno, digues aquí,
ja
després al llibre.
La confiança
sí.
Ja no... no sé si et passa tu, Ricard, però jo de tant en quant me'n vaig a dormir... I penso, Dios, per què vaig fer allò quan tenia 12 anys? Dios! Saps? I estic com...
Pues no.
A mi em passa sovint de... Però per què feia aquelles tonteries? Perquè...
I què feies tu?
Clar, jo feia... No, en general, al llarg de la meva vida he pres molt males decisions i molt embarazoses, no? Que sí, que sé. Bueno, total, que una d'aquestes va ser... Jo ara ja saps que tinc una gossa que em vaig trobar, estava abandonada sí. I tal, i jo me l'emporto tot arreu. O sigui, aquesta gossa està passant la millor vida possible. A tot arreu, no? I de normal vaig a ulleres de sol, ¿vale? I llavors a vegades no em deixen entrar als llocs amb la gossa, però la gossa és que és més neta que jo. O sigui, no, ni es pixa els llocs, ni res, es comporta com una senyoreta, com si fos de la realesa, no? I un amic me va dir, per què no et fas passar per sec i vas amb les ulleres de sol i dius que és un gos pigall?
Home, però a veure, que és petita la gossa, que la visió amb algunes fotos.
Correcte, però vaig pensar, què pot salir mal?
Home... Ja t'ho dic jo.
Total, que ho vaig intentar. I ho vaig fer. I clar, jo vaig entrar amb un bastó i sí, clic, 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 amb un estable.
Però quins col·laboradors tinc?
I... Però clar, ja...
I et van detenir directament.
No, i al final, pues,
Com al final, a l'entrada se'n devien
bueno,
d'adonar.
Clar, no, perquè ho va intentar fer bé i tot, com jo...
I la gossa t'anava estirant a tu, perquè clar,
la
sí...
La gossa es porta, o sigui, es, no es va portar més malament perquè no va poder.
Ah,
perquè clar, o sigui, no va fer de gos pigalla en cap moment, sinó la gossa estirava. Vull dir, no era un gos que...
No, per això t'ho dic. Bueno, això va ser a Lleida?
Això sí.
Sí, vale. Bueno, és igual, sí, després sí, fora d'entera em dius a on.
Sí, vale.
Que me'n riuré. Vale. Escolta, que ens plantem a la una. Bueno, no està mal, l'anècdota.
Sí, una
com a exemple, perquè no ho feu.
El que no heu de fer, exacte. El que no,
no
heu
de fer.
Fer.
Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Gràcies, Joel. Arribem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després el migdia a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que tenemos la mirada puesta en Murcia, una región conmocionada por la muerte de 13 personas en los incendios de las discotecas de la zona de las Atalayas en la madrugada del sábado al domingo. En unos minutos vamos a estar allí en el escenario de una tragedia que ya se está investigando. Esta mañana, por cierto, se ha confirmado que las 5 personas que estaban todavía desaparecidas, pues que han sido localizadas con vida, no estaban en el local en el momento del incendio. Lo que ha pasado en Murcia es uno de esos sucesos que por su impacto queda grabado en la sociedad. Graves sucesos que en ocasiones sirven para tomar conciencia y acaban por cambiar las cosas para evitar que unos hechos así se puedan repetir. Otras veces, sin embargo, pues nada cambia a pesar de la tragedia. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de al menos 386 personas en el naufragio de una embarcación de la isla de Lampedusa. Eran inmigrantes que habían partido desde las costas de Libia y que jamás llegaron a tierra. En aquel momento escuchamos aquel famoso "vergüenza" que pronunció el Papa Francisco. ¿Recordarás cómo se anunciaron medidas inmediatas para afrontar el drama de la inmigración? Bueno, pues una década después nos preguntamos si ha cambiado algo. Y no lo parece porque desde entonces más de 28.000 personas han muerto en esa ruta del Mediterráneo. 10 años después, Lampedusa vuelve a ser una isla desbordada por los miles de inmigrantes y otros puntos de la Unión Europea, como nuestras Islas Canarias o Baleares, siguen afrontando la presión constante de la inmigración. Según el último informe del Ministerio del Interior, de mediados del pasado mes de septiembre, la llegada de inmigrantes por vía marítima ha aumentado un 25% en ambos archipiélagos, aunque el gobierno canario asegura que el dato es mucho mayor y va en aumento. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, han llegado más de 15.000 personas en lo que va de año. Se ha incrementado casi un 40%. Y las expectativas es que los dos próximos meses que viene el mar de calma, que se dice aquí en Canarias, pues todo esto, la información que nos llega de Senegal, de Mauritania, es que esto se va a recrudecer, porque bueno, la hambruna, la sequía, la inestabilidad política en el Senegal, hace que se vengan en aluvión, ¿no? Tenemos ya 3.000 menores no acompañados a cargo de la comunidad autónoma.
El gobierno de las islas dice que el ministerio mira para otro lado mientras continúa el goteo incesante de cayucos. Hoy mismo se está buscando a 7 personas desaparecidas cuando se dirigían a Lanzarote. En la ruta canaria, los 15.000 inmigrantes llegados hasta mediados de septiembre han utilizado 255 embarcaciones, es decir, de media unas 60 personas viajan en cada una. Según la policía, se paga un mínimo de 1.000 euros por pasaje, aunque puede ser bastante más, hasta 6.000 cuando hay una alta demanda. Echa la cuenta. Las mafias se embolsan un mínimo de 60.000 euros por viaje, seguramente bastante más. Es un negocio redondo que no va a dejar de exprimir. Lo era hace 10 años y, como vemos, lo sigue siendo ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, te cuento que la Unión Europea ha dado el visto bueno para que España no aplique por ahora peajes en las carreteras. Fue un compromiso del gobierno español para seguir recibiendo las ayudas europeas, los fondos Next Generation, a cambio de reducir las emisiones. Ahora el gobierno dice que fomentarán a cambio el tráfico ferroviario de mercancías. Así que esa es la noticia. Por ahora nos libramos de los peajes en las carreteras. También contamos que los considerados como padres de la vacuna de ARN contra del ARN mensajero contra la COVID han ganado el Premio Nobel de Medicina. La Academia Sueca entregará el galardón en diciembre a la bioquímica húngara Katalin Kakiro y al inmunólogo estadounidense Drew Baseman. Y el rey ha iniciado esta mañana en Zarzuela una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Lo hace tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y de la que Pedro Sánchez espera que el monarca le proponga ahora como candidato a la presidencia del gobierno. Así que la fiesta política sigue, Pilar. Tenemos para rato. Y con un panel de varias experiencias desde Barcelona comienza hoy la primera fase del Congreso La Iglesia y la Educación, que organiza la Conferencia Episcopal y que tendrá su sesión final el próximo 24 de febrero en Madrid. Hasta entonces tendrán lugar encuentros de reflexión de los distintos actores, titulares, profesores, etcétera, sobre el momento actual y los desafíos de los centros de la Iglesia.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tres campeonas del mundo declaran hoy en el caso Rubiales.
Las jugadoras de la selección Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez están citadas a declarar en la Audiencia Nacional como testigos en el caso Rubiales, en el que se acusa al expresidente de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Desde Barcelona declaran Putellas y Paredes, Víctor Navarro.
Estamos ya en el último turno, el de Irene Paredes, que lleva media hora declarando telemáticamente desde esta ciudad de la justicia de Barcelona. Antes, Alexia Putellas lo ha hecho durante una hora respondiendo a todas las preguntas en una sala habilitada para la ocasión. Ambas jugadoras saldrán en los próximos minutos de las instalaciones y podremos verlas en el pequeño recorrido que tienen hasta el parking, en el que estarán escoltadas por los Mossos de Escuadra.
Y en Madrid lo ha hecho la portera de la selección, Misa Rodríguez, Isaac Avilés.
A las 10 menos cuarto llegaba Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, aquí hasta la Audiencia Nacional. Ha estado algo más de una hora ante el juez. Era un testimonio importante para confirmar si Jenny Hermoso sufrió presión y coacción por parte de la Federación, aunque a la salida Misa Rodríguez no ha querido realizar ningún tipo de declaraciones para confirmar sus declaraciones. Eso sí, ha salido hace unos minutos, a partir de eso de la 1:05 del mediodía, ha salido la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubao, así que parece ser que las declaraciones en Barcelona están terminando, también sin realizar ningún tipo de declaraciones. Ya no habrá más movimiento aquí en la Audiencia Nacional hasta el próximo 10 de octubre, donde se espera a Jorge Vilda y Albert Luque.
Y es noticia que Elisa Aguilar se ha convertido en presidenta de la Federación Española de Baloncesto, sustituyendo a Jorge Garbajosa.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja en tenim 7 de minuts per sobre de la 1 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia a COPE Lleida. Hores d'ara, camí dels 28 graus a la ciutat de Lleida. 27,5 en tenim ara, però segueix pujant. Per tant, per això et dic camí dels 28 i veurem on s'atura. Perquè ahir es van batre tots els rècords. 34 graus a la ciutat de Lleida, temperatura més alta dels darrers 84 anys, però 49 de les 115 estacions meteorològiques automàtiques catalanes van informar de rècords a les seves ubicacions. La temperatura més alta es va donar a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, amb 34,9 graus. I Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, i Albesa, a la Noguera, 34,5. Recordo que l'anterior rècord era de 32,5. Per tant, ens han passat 2 graus de cop, que per cert va ser el 4 d'octubre del 2004, fa 19 anys. Deve ser també un dia o un principi d'octubre inusual per l'època, perquè és veritat que ara venim de temperatures altes, de que estem començant a normalitzar el canvi climàtic i que tot està pujant de temperatura, de preus també, però de temperatura sobretot, i, home, ho notem estrany, però com que ja ens comencem a acostumar, però fa 19 anys, jo crec que és curiós, perquè jo no ho recordo, però devia ser també molt anormal, la calor que va fer a l'octubre de fa 19 anys, el 2004. Potser tindrà raó l'Armando Álvarez, que ara ens hi fixem tant per les aplicacions de mòbil que ens diuen en cada instant la temperatura que tenim, i a més ho consultem, i abans, doncs, escolta, feia calor, doncs feia calor, demà ja no en farà tanta. En fi, va, busquem aquesta previsió meteorològica, perquè què ens espera pel que queda de dia? Said, Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, temperatures en descens. Això sí, seguirem amb valors per sobre dels habituals per a l'època de l'any. Per exemple, arribarem fins als 33 graus de màxima a Balaguer, 32 a Lleida, 31 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 29 a Viella. A més, respecte al cel, poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i vent fluix variable tendint a component sud. Per demà dimarts, temperatures sense canvis significatius, això sí, seguirem amb valors elevats, per exemple, 32 graus a màxima a la Seu d'Urgell, 31 a Balaguer, Lleida i Tàrrega i 26 a Viella. Respecte al cel, pocs canvis també, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, augmentant, això sí, a cel ennuvolat al Pirineu al llarg de la tarda, i no es descarta alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i també a la divisòria del Pirineu. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Abans et recordo que el Servei Català de Trànsit ens segueix informant que ja han començat les obres al tram de la A2 a l'alçada del Carràs, per entendre'ns, direcció Barcelona, sentit Barcelona, en el que doncs, hi ha afectació per obres. Hores d'ara no hi ha ni congestió ni via tallada, però sí que hi ha obres i, per tant, són unes obres que duraran unes setmanes i que segurament a les hores punta poden desembocar en circulació densa i fins i tot congestió. Ho dic perquè si tu habitualment fas anar aquesta via, que ho tinguis en compte per donar-te una mica més de marge de temps per si a cas doncs, et puguis arribar a trobar aquests problemes. Hores d'ara l'afectació és de 4 quilòmetres, des del 450 i mig fins al 454 i mig, i els transports especials no poden suposar una amplada de més de 3 metres i mig. O sigui, tots els vehicles de més de 3 metres i mig d'amplada doncs tindran restriccions de circulació. Fem una pausa rapidíssima i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
El sonido de la emoción. Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida. Que ens acostarem una mica més a 2:15. Ara mirava el calendari i dic, ara m'ho dirà segur el nostre propi col·laborador, el Joan Ramon González, que està al capdavant dels bocins d'història els dilluns. És que estem al mes de novembre, d'octubre, com et deia al principi.
Tant de pressa no.
Mira si anem ràpid, Joan Ramon. No el novembre, no. Estem a l'octubre ja.
Sí, senyor.
I l'octubre és un mes importantíssim per Lleida.
Clar.
I a més és importantíssim per una data que no la tenim massa present la ciutadania i que en parlarem durant aquest mes.
Avui, que és la patrona de Lleida, no?
No. Bueno, això una. No, la que jo anava és...
Ja ho sé, però t'he fet una broma, però una broma també és sentida.
No, però és veritat, també. Sí. El dia de la patrona, però és el dia de la Seu Vella.
Correcte.
El dia de la Seu Vella cau a l'octubre, el Joan Ramon ens ho explicarà d'aquí unes setmanes.
Sí.
Però escolta, si hem d'anar tots a una de lo del patrimoni, que sapiguem que hi ha una data que s'ha de celebrar, que és el Dia de la Seu Vella.
Sí, sí, no, i l'actual ajuntament i l'actual alcalde, independentment d'altres coses, i ja no entro més detalls, però des del primer dia sempre està en el seu discurs el patrimoni mundial, pues... cosa que això no el sentien tant en l'anterior ajuntament. Per tant, en aquest sentit, espero que aquesta legislatura sigui la definitiva, sí, i en aquests 4 anys que tenim per davant sigui veritat.
Guardeu-se ja la vostra agenda el 29, diumenge 29 d'octubre.
I prèviament hi haurà altres activitats que ja explicarem, perquè crear una mica i escalfar motors.
I tant. Però, bueno, dit això, avui no venies a parlar de la Seu Vella.
No, venia a parlar i com portem una setmana de retras...
Cervesa tampoc em portes.
No, avui no em porto.
No diguis avui no em porto, perquè la gent es pensarà que em portaves l'altre dia, tampoc.
La portaven els papers per parlar-ne. I properament al novembre...
I de 3.000 anys la portaves.
Això mateix. I properament al mes de novembre portarem el cerveser, el Josep Torrent, perquè ja ha fet el contacte i com aquest mes lo tenim una mica liat. I, bueno, ho deixem pel novembre, abans de Nadal, així estarà la cosa més tranquil·la.
Doncs vinga.
Vale. No, avui volia parlar, que és el programa que tenia pensat per la setmana passada, però com ja vam dir en el seu dia que estava la cosa, que hem de parlar, penso, estem en any de centenaris també, recordar que estem al centenari del Vallverdú i de l'Oró, però està passant sense pena i sense glòria un altre centenari, que és d'un lleidatà, aquest potser és més polític i per això no agrada tant, que és Salvador Seguí Rubinat. Uh-huh. El Salvador Seguí va néixer precisament farà 136 anys a Lleida, el 23 de setembre de l'any 1888, en una casa que estava al carrer La Palma, al final de tot, on està aproximadament actualment entre l'Ilerna i Iruña, ara la casa ha desaparegut, ahí és on va néixer. El seu pare era forner, era una persona de Reus, que havia anat, no sabem molt bé, que s'havia perdut per aquí, per Lleida, i s'havia casat amb la mare de Salvador Seguí, que era Dolors Rubinat, el pare se deia igual que ell, Salvador Seguí, que era de Tornabous. Això va crear una confusió, perquè moltes vegades es pensava que Salvador Seguí havia nascut a Tornabous. No, s'havia criat allí moltes vegades perquè...
Ah, o sigui, no va néixer.
No, va néixer a Lleida, està demostrat que és la cartilla de naixement, d'això, està d'aquí de Lleida.
I Salvador va Lleida. Seguí i Rubinat.
I Rubinat, exacte.
Val, doncs és veritat que a la Wikipedia, sí, en català, sí, el naixement el marca un 22 de setembre del 1887 a Lleida.
Sí, sí.
Però en castellà la marca el 23 de desembre del 1886 a Tornabous.
Pues no, això no està bé.
Sí, que ho haurem de... Sí, 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 sí. Això es pot modificar.
Sí, es pot modificar, sí, exactament. Sí, sí.
I s'ha de remirar, eh?
Correcte,
s'ha de remirar.
Sí, sí. La versió de la Wikipedia seria l'antiga, per entendre'ns, i l'última recerca que s'ha fet s'ha demostrat que, bueno, està l'acte de naixement aquí a Lleida. I, de fet, la casa la va tenir aquí i es va criar a Lleida, tot i que sí que anava a passar els estius o temporades a Tornabous, perquè cal pensar que sa mare i els padrins els tindria a Tornabous, i de fet el fet d'anar a Tornabous va fer amistat amb un altre personatge que tota la seva vida se va ser amic seu, que és Lluís Companys, que era del poble del costat de Tornabous, que és el Tarrós, estan a tocar. I de fet, de petits, conten que moltes vegades anaven a jugar per allà pels tossals i pels camps i demés, i després, quan se van fer grans, el Salvador Seguí es va dedicar professionalment a la pintura. Lluís Companys, recordem que va ser advocat laboralista, però tots dos van tenir idees polítiques progressistes. Salvador Seguí va ser un gran defensor des del principi del que seria el sindicalisme o l'anarcosindicalisme. El creia també que la política havia de ser la no política, que és el que diuen els anarquistes, l'ideal de que no caldria que hi hagués ningú que manés, sinó que tots en bona harmonia funcionéssim, respectant uns als altres, i si fos veritat, evidentment, no caldria ni partits, ni polítics, ni que manéssim, però clar, això ja sabem que és una autèntica utopia. Però bueno, ell creia en aquesta utopia, sobretot en uns temps, estem parlant de finals del segle XIX, quan aquesta utopia estava al màxim en auge totalment, el socialisme també s'havia produït ja, encara no havia arribat el comunisme, i per tant aquesta ideologia era una de les més fortes, i ell va viure des del principi aquestes idees, perquè també va, tot i que va ser bastant autodidacta, però va tenir també contactes amb l'escola moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, i també després va ser un gran amic de Francesc Layret, un altre advocat laboralista, que era... Els tres van ser molt amics, Layret el Companys i el Seguí, però l'Airet era, aquest era de Barcelona i era una persona també ja de la burgesia barcelonina, havia fundat l'Ateneu Enciclopèdic Popular, però l'Airet, tot i que era de les classes més altes i privilegiades, sempre va viure també la necessitat de que la classe obrera, la classe social, era el futur, i si no se mantenia un equilibri més social, això no podia funcionar, si se mantenia els desequilibris. També potser era un idealista, perquè ja veiem que han passat ara 100 anys i les coses no han canviat gaire. El que va fer Salvador Seguí va ser, sobretot, apostar molt per aquesta societat igualitària que volia i crear una sèrie de moviments de caire, sobretot, sindicalista. Va aconseguir fites tan importants com, per exemple, que els dos sindicats més forts al 1916 fessin un pacte, la CNT i la UGT, i si treballessin units durant uns anys, i van aconseguir una de les primeres vagues importants el 18 de desembre, una vaga que va durar 24 hores i que era perquè els preus dels comestibles havien arribat a una alça considerable.
Mira.
S'havia produït una inflació.
Mira.
Exactament. Sí. Que això pot recordar un temps actual. No?
Sí, sí.
Per tant, la primera vaga que té èxit i que els dos sindicats se posen d'acord no és política, sinó és simplement per manifestar una inquietud que la gent de baix pues, estava quedant pues, moltes vegades que no arribaven a fi de mes, que és el que passava, no? La vaga va ser un èxit en el sentit de que no va passar gaire cosa, tot i que tampoc no va tenir més repercussió, però va ser com una mena d'ensenyar les dents, i la qual cosa sí que va començar a preocupar ja els gerifaltes d'alguna manera, perquè van començar a haver una certa repressió i un autèntic seguiment. I, de fet, la vaga següent que van muntar l'any 1917, estem parlant, a més d'una època que està en Primera Guerra Mundial, encara en auge, en plenitud, aquesta nova vaga ja se produeix una mica de moviment diferent entre el que és la CNT, que proposava, millor dit, una vaga indefinida i de caire revolucionari, i la UGT, ja el braç, diríem, sindical del Partit Socialista Obrer Espanyol, ja volia una cosa més política, no? Recordem que en aquesta època, el 1916, s'havia produït una primera revolta independentista a Irlanda, que va fracassar, o a Rússia, el 1917, ja s'havia produït també la revolució, encara no la bolxevique, però ja havia triomfat la part del Txarensky, i per tant, en aquest sentit, hi ha un moviment social que fa que aquesta vaga durarà pràcticament una setmana, però al final és reprimida de manera brutal. I aquesta repressió ocasionarà 71 morts, poca broma, no? 37 a Catalunya, perquè la vaga genera a tot l'estat espanyol, 164 ferits i 2.000 detinguts. 2.000 persones que van anar a la presó, entre ells Salvador Seguí. I a partir de llavors, Salvador Seguí se passa quasi bé més temps a la presó que fora de la presó, perquè surt i entra. Al Congrés de Sants de 1918 el fan secretari general de la CNT i ell sempre aposta, de totes maneres, dintre de la CNT per ser moderat, no promoure la violència, pensant que la violència s'havia de fer, això sí, quan no tenies més remei, perquè sempre quan estaves en una repressió total havies de fer defensa pròpia, i si aquesta repressió era brutal, doncs potser sí que calia fer la violència, però no gratuïtament, allò per crear inquietud. Clar. O crear neguit. Això fa fer que hagués dissidències dintre del partit que volien ser, doncs, el que passa sempre, gent molt més marxosa, diguem-lo així, i que va provocar una certa crisi a vegades dintre de la CNT. Però bueno, ell, el seu criteri és el que va d'alguna manera prioritzar, i d'alguna manera va aconseguir que el Congrés de Sants, que es va fer l'any 1918, el sindicat fora ja molt més fort, i de fet, el 1918, la CNT va passar de 75.000 afiliats a finals d'anys a 345.000 afiliats, la qual cosa és un increment important, no? Aquesta unió sindical va originar la vaga famosa de la Canadenca, de la que ja hem parlat en aquest programa, que va començar a Camarasa a la 1918, però el 19 va tenir un èxit total a Barcelona, i que al principi la patronal es pensava que no anirien gaire més enllà perquè els obrers no tindran recursos, però quan van veure que separava tot el país, perquè el fet de que no funcionessin les centrals elèctriques, l'electricitat no arribava, el transport no funcionava, les màquines no funcionaven, es va veure que tot separava, i al final no van tenir més remei que començar a cedir, i entre altres coses recordem que la sessió més important va ser la jornada de 8 hores, i entre altres més importants. Però a partir de llavors sí que ja definitivament Seguí va quedar ficat ja, tachat, com diem, una persona perillosa en aquest sentit, no? I de fet, tot i que quan se va fer aquesta vaga estava a la presó, perquè estava en un vaixell presó que hi havia a Barcelona, després de la vaga va sortir, però després el van tornar a detenir i, curiosament, s'ha de presentar Companys com a advocat laboralista a demanar com a advocat a veure què passava amb ell i li van dir, ei, vostè què fa aquí? Vostè també té un ordre de presó. I total, que Companys, que van anar a defensar-lo com a advocat al seguir, van acabar els dos a la presó.
Això no va dir, vinga.
I van anar a parar a Maó, precisament, que era un fort que hi ha a l'entrada de Maó, el de la Mola, i allí van passar... el 1920, pràcticament quasi un any llarg. En aquella època, precisament, Francesc Layret, l'amic d'ells dos, va morir assassinat per aquesta idea. En aquells moments ja veia molt el que es deia el pistolerisme a Barcelona, que moltes coses d'aquestes tancaven a base de sortir i matar el que era un opositor. I això va ser també un fet que va originar que a l'any 1923 se produís un sindicat que la patronal va fer per contrarrestar la força de la CNT i de la UGT, el sindicat lliure, era un sindicat de la patronal, i el 1923 va morir un dels sindicalistes d'aquest sindicat, no se sap molt bé qui va ser, però sí que sembla que com a represàlia, el 10 de març del 1923, a l'edat de 36 anys, Salvador Seguí va ser assassinat a Barcelona. Per tant, ara fa 100 anys que va morir Salvador Seguí a Barcelona, que era conegut com a Noi del Sucre. Aquí hi ha moltes tradicions o referències d'aquestes llegendes. Una perquè deien que el sucre se'l prenia a part, se bevia el cafè i el sucre se'l menjava. Mira. Però ell deia que li agradava que li diguessin així perquè era un home del tot dolç. Ell mateix va dir que era molt dolç. I perquè atreca les mosques, també deia això, com una mica amb aquesta ironia, a vegades una mica lleidatana. A Lleida no tenim la casa seva, però hi ha un record a lo que és el carrer Tallada amb el carrer Múrcia, a lo que és aquella cantonada, en una mitgera. Hi ha tot un mural enorme, que no està pintat com a les faries, suposo, en pintura d'aquesta, sinó que són plafons aplicats, en els que es veu la part de la cara de Salvador Seguí i una sèrie de roses. I a sota... havia hagut una font, però sabem que és un barri no massa fàcil i complicat i ha desaparegut aquella font, però sí que hi ha un text, que hi ha una de les parrafades famoses que demostra l'estil que tenia Salvador Seguí, que diu així: tots aquells que no creguin en el poble fracassaran, perquè només el poble és qui fa factibles les grans renovacions. El monument i tota aquesta història la va fer l'Ajuntament, juntament amb la CGT, és un homenatge que se li va fer i que penso que últimament està una mica degradat a vegades perquè no té el manteniment que caldria, però és un bon record que tenim a Lleida d'aquest personatge que penso que no és tot conegut com caldria.
La falta de manteniment, dic, és una cosa que abunde, per desgràcia, i incivisme també.
Sí,
t'ho dic perquè, clar, si ajuntes les dues coses és quan es degraden les coses d'una manera alarmantment ràpida. Culpa les tenim les persones, els incívics, que aquí tampoc el que ens hi fiquem tots al mateix sac, que ja sabem qui ho és i qui no ho és, però les faltes de manteniment també no ajuden.
Bueno, totalment d'acord, és així.
Doncs bé, 100 anys.
Sí, 100 anys de la seva mort, en aquest cas també, i un personatge lleidatà al màxim i molt implicat en el que seria l'inici dels moviments socials, sindicalistes, i per tant val la pena tenir-lo en compte.
El tema dels sindicats també és un tema digne d'estudi.
Sí.
Digne d'estudi com, això, sota la meva opinió, per mi han anat perdent potser una mica la raó de ser o el seu origen o la seva, no sé com explicar-ho, la seva naturalesa. Jo, quan tu m'explicaves doncs el tema aquell de les vagues per la jornada laboral que passés a ser de 8 hores... i d'altres, doncs tenia el raó de ser, eren relativament independents. Avui en dia ho sento, em costa molt de veure'ls d'aquesta manera.
Sí.
Probablement hi han de seguir existint perquè s'ha de vigilar certes coses, però no sé, una mica l'essència potser amb la, de les que parlem fa 100 anys, és que clar, tot canvia molt, per mi l'han perdut, per mi, però vaja, això també donaria per un altre programa.
Sí, això seria una altra discussió i potser hauria de portar algun sindicalista.
Sí, evidentment,
també,
evidentment.
Però sí, ha canviat molt i de fet, tot i que els sindicats actualment són Comissions Obreres i UGT els més potents, però tot i amb això, quan hi ha vagues, jo t'ho dic per experiència, també he fet vagues a la Cenya quan la teníem, veus que el treballador li costa molt entrar, és a dir, fa vaga però que no tingui problemes, i quan fas vaga te retallen el sou aquell dia, ostres, això ho pensen dos vegades, no? I això a vegades, quan són vagues de tipus estrictament laboral, quan a vegades tenen aquesta connotació política que han pogut tenir, doncs la cosa se complica més, veritablement. I la pena, per exemple, és l'1 de maig, quan se fa la gran festa del treballador, doncs les manifestacions que es fan són bastant pobres en general.
Mira, l'1 de maig, com caigui un divendres o un dilluns, ja saps que l'afluència serà baixíssima. Però és que si cau un dimecres, també. També, i ho sento, llavors vol dir que ha perdut l'essència. És així. En fi, Joan Ramon González, director dels Bocins d'Història a Cope Lleida, que sempre muda més, dir-ho així.
Sí, i tant. És un càrrec més afegir al currículum.
Que sapigueu, que hem dit al principi, canviant de tema, que el 29 d'octubre, que és diumenge, us l'heu de reservar a la vostra agenda, que és el dia de la Seu Vella, i que la setmana vinent l'altre i l'altre segurament en parlarem. Una abraçada, bona setmana.
Gràcies, i celebro que tots haguem disfrutat, que no l'hem dit, una bona festa de Sant Miquel. Nosaltres hem fet la visita nocturna, hem fet cenya i també el joc de pistes, que va tenir una participació interessant, i bueno, s'ha recuperat les festes amb normalitat, que és el que toca.
I tant que sí. Gràcies, Joan Ramon. Fem una pausa, estem a 2:15, ja saps que ara parlem d'esports. Avui l'Albert Escuer aquí, el Xavi Pérez, i ja estan, ells ja estan a la tertúlia. Per tant, que parem uns segons i parlem d'esports.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Sierra Leona, Kavala. El viernes a las 10:40 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros te llevas un cupón de 6 y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens plantem ja a les dues... Bueno, ens plantem, que anem directes cap a les dues de la tarda, que ens falta encara 28 minuts i mig. Com et deia, vull dir que l'Albert Escuer i el Xavi Pérez ja han arribat fa estona, estaven ja aquí fent la tertúlia, que espera't un moment, que comencem, i llavors comencem a parlar. Però clar, de tot el que diu el Xavi, després obre el micròfon i no em vol explicar res. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu saps moltes coses i no m'expliques res.
Home, tranquils, home, no ens fiquem nerviosos, home. La temporada és molt llarga.
Sí, sí, clar, és molt llarga, però passen coses i volem saber coses.
Ah, vale, passen coses.
Passen coses.
Has de fer un villarejo.
Ui, espera, que te tinc el micròfon tancat, ara sí.
Ah, fa tants dies que no vinc,
No, és veritat, això, Albert Escuer, cap d'Esports del Diari de la Mañana, encantat de veure't perquè és la primera de la temporada.
Mister X, Mister X.
Presencialment.
Presencial,
vull dir. Al Xavi, el que has de fer és fotre-li un micro com el Villarejo.
Això.
Aquí al mòbil o algo. Això, sí, sí. La xitxa és abans i després de la tertúlia.
Sobretot ara, quan acabem, que és quan, a partir de les dues, aquí, bueno, aquí arreglem el món.
A l'ample.
Ho hauríem de gravar i després penjar un format podcast, ja ho dic jo.
No, perquè en faríem una. La segona l'hauríem de fer des del centre penitenciari.
Sí, ja tens raó, ja.
Avui la Vanessa Ortega, la presidenta del Balafia Voli, no ens pot acompanyar. Però sí que està amb nosaltres la Nagore García, que és la persona que hi ha de cara al públic, atenció al, al client, a Sparta Sports Center. Nagore, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I ja sabeu que és el nou gimnàs que tenim a Lleida, al, a les antigues instal·lacions del Thank You, per entendre'ns, a prop del, del Barris Nord. A més, la Nagore és culturista,
Sí, efectivament, he competit amb, a nivell regional amb la categoria Body Fitness.
Però i segueixes entrenant?
Sí, això no, no pare mai.
No es pot, no es pot parar, no?
No, això una vegada enganxes ja, ja no pares i bueno, ara mateix no tinc data competitiva com a tal, però sí, entrenar i això se continua.
Tot això del culturisme, des de fora es veu molt dur, eh?
Bueno, és un camí molt llarg.
Jo ho dic perquè, mira, escolta, guanyar una mica de múscul al principi deu de ser relativament fàcil, però arriba un punt...
No, si que... ho guanyes a la barra, més fàcil.
Bueno, no, per això ho dic, s'ha de portar vida sana, suposo, controlar sí. el tema de l'alimentació i després fer un tipus d'exercici concret, no?
Sí, bueno, s'ha de fer una dieta a acord amb els teus objectius, sense menjar molt, no guanyes res. Això de tonificar no, no és gaire cert. I, bueno, un cop tens guanyat, doncs...
Ah, sense menjar molt no funciona?
No, sense menjar molt no funciona.
Ah, has de portar benzina, si no, el ja, motor... No,
el que passa és que has de vigilar el que menges.
Sí, efectivament, has de portar una dieta bastant, bastant controlada, per
Xavi,
tant...
I el que veus? No quedes tu a la barra...
Què veus? Quina barra de pensar és tu que ve?
Bueno, ja m'entens, ja ens entenem.
No, però és cert que... Hi ha una màxima a l'esport que diu que lo difícil no és arribar sinó mantenir-se.
Sí, sí.
Però crec que en aquest tipus de modalitat encara és més, no?
Sí.
Que és el que dius tu, no? Al final muscular, el més fàcil no ho és tampoc, vull dir, però en pic arribes a tenir el cos aquest, doncs després mantenir-ho és l'hòstia.
Mantenir-ho no és ni fàcil ni barat.
Ah, bueno, exacte.
Però el que dèiem, vull dir, no sé, al principi suposo que veus resultats relativament ràpid, després...
Sí, al principi no, no costa gaire una persona que no està
acostumada...
No ho
dic per experiència.
Però hi ha un dubte que he tingut sempre.
A veure.
Però per què? O sigui, el futbol, doncs perquè els nens veuen futbol a, doncs a la tele. El bàsquet, doncs perquè l'amic, tal, no sé què. Culturisme, per què?
Pues en el meu cas, per casualitat, la veritat.
Ah, bueno.
Jo vaig entrar al gimnàs allò 3 mesos i prou i a dates d'ara encara no he parat.
Ah.
Llavors vaig trobar que era el meu moment, en el moment en què entrenava, i vaig dir, per què no anem una rosqueta més? Me busco...
Si et vas engrescant, no?
Una miqueta, sí. Me busco un entrenador, un preparador que me porti bé la dieta, perquè a veure, jo ja menjava prou bé abans, però vaig dir, per què no anem una rosqueta més? Me busco un preparador que realment me porti la meva alimentació com toque, amb els càlculs ben fets i les Clar. Coses com toque, i un entreno ben preparat. Escolta, que això d'anar, jo vaig a fer una cosa i una altra així sense sentit, doncs anem a fer les coses bé.
Home, no a nivell de culturisme, però suposo a nivell de persona, que ara sortim de l'estiu. Bueno, sortim de l'estiu, això diuen, perquè a nivell de temperatura encara hi som.
Déu-n'hi-do.
Suposo que el... vosaltres fa un mes que esteu oberts?
Sí, just un mes ara, vam obrir el 2 de setembre.
El 2 de setembre. Que... suposo que teniu, o sigui, la gent que ve, molts, o no sé quin tant percent, però jo crec que molts, venen en plan, Nagore, sisplau, necessito perdre el que he guanyat a l'estiu.
Sí, molta de la gent que ve així, però Veus? També acostuma a ser la gent que dura poc, perquè es pensa que amb 4 dies ho t'ha arreglat i no va així la cosa.
Ah, no funciona cosa. Així. Vaja.
No va així la cosa.
Per això jo no he trobat mai el... Oh, clar, és que ho volem arreglar tot molt ràpid. No ho espatllem en 4 dies, tampoc. Ho espatllem durant molt temps.
Efectivament. Bueno. Pues se necessita el mateix
Veu,
temps o més.
La informació també la vols ràpida, no pot ser.
Claro, no, si per voler sí. Per voler sí. Nagore, vosaltres el doneu, no, aquest servei, suposo, d'assessorament?
Sí, nosaltres tenim servei tant d'entrenador com de nutricionista, inclòs en les tarifes, per tant, és una bona ajuda a l'hora de començar quan vas una mica perdut.
Val, no, ho dic perquè no es tracta de... anar i suar i matxacar-te al gimnàs, sinó també de vigilar el que menges.
Sí, vigilar el que
o
menges.
S'ha de fer una solució integral.
I s'ha d'entrenar amb cap. Vale. Els descansos són molt importants, també.
Això també.
Quan entres a un gimnàs s'ha de tenir una mica d'esme, perquè sí. clar, allà hi ha molts quilos, hi ha moltes no, màquines, i no te pots fotre fer segons quines
no,
coses.
No, i avui en dia ja es veu la preparació al món del futbol. Quants lesionats hi ha? Un munt.
Bueno, sí, aquesta és l'altra. Bueno,
sí,
és que
cada
vegada perquè no hi ha pretemporades.
Això també. Però també llavors, cada vegada clar, és més exigent tot.
Bueno, però hi ha molts viatges, hi ha molts diners a guanyar. No hi ha pretemporada com abans, clar. Se lesionen cada 2x3.
Saps quan dèiem que als anys 80 el futbol era físic, sobretot? Tu agafa un futbolista d'avui en dia amb un dels anys 80 i jo crec que el d'avui en dia és un atleta.
Sí, clar.
Sí, però també té en compte, perdona, Albert, té molts factors a favors. Abans jugaves a terra.
No.
Ara sí, jugues sí, en catifes. La roba és extraordinària.
No, si avui en dia està tot...
Abans t'hi ficaves una samarreta i suaves des de la grossa. O sigui, cuidadito.
Però el gran problema, al més al nivell futbol i també bàsquet, és això, és que no hi ha pretemporades. Uh-huh. Jo parlava amb el Roger Grimau i el problema que tenia el Roger Grimau al Barça és que, clar, és que jo fins al 15 de setembre no estarem tots. Clar, i el dissabte ja tinc Lliga Catalana, i després Supercopa, i després començo Euroliga amb l'Efes, i a casa amb l'Olimpiakos, i després tinc el Madrid a la Lliga, i dius, hòstia, i no he pogut entrenar amb els 14 tios, no? I al futbol passa això, que com que el que mana és la pasta, te'n vas a Xina, te'n vas a Austràlia, te'n vas a Hong Kong, tal, i no entrenes, només jugues.
Clar.
Bé, és que passa, quan arriba la competició, doncs, bueno, perquè al final... El 90% de les lesions són musculars.
Sí, no, això està clar. Trencaments i sobrecàrregues i històries d'aquestes. Ara que parles de bàsquet, abans d'entrar a parlar de futbol, el Cedis Laseu, que ha començat bé, s'ha endut la sisena Lliga
triplet.
Catalana.
Sí. He fet un triplet.
És la tercera consecutiva
no,
i sisa.
Sí, també, però el Cadí ha guanyat la Lliga Catalana, la Lliga Femenina, uh-huh. El Robles Força Lleida, que és el femení del Força Lleida. Ha guanyat la de la Lliga Femenina 2 i el Força Lleida ha guanyat la Lliga Catalana. Les competicions, que ara que dic, per mi no tenen cap mena de sentit. Però...
No, té raó l'Albert Square, entro aquí, hola.
Sergitor, què tal?
Bon dia, perquè sí que és veritat que amb el tema de les lligues catalanes s'hauria de fer algun premi extra que fos atractiu. Potser un premi econòmic, eh? Potser de dir, si guanyes...
Independència.
30.000, bueno...
El problema és que no les
juguen... 30.000 euros o jugar a Europa...
Sí, però el problema és que no les juguen sempre els mateixos.
Vinga.
Perquè la Lliga Catalana l'any passat ho vas tenir fàcil. Teníem a l'Andorra, teníem el Força Lleida, doncs vinga, anada, tornada, la Copa i ja està.
Però no cal fer, per tant, Lliga Catalana l'EP, potser.
Jo, pel meu gust, no.
No cal fer i no passar.
No, perquè això va a buscar-se lesions.
Quan tens un equip o dos... Bueno, si en tens dos, bueno, que al final és la femenina. És el Girona. El que passa que ara hi ha el Barça també, van fer una preliminar, però és que no té cap mena de sentit, perquè al final el Força Lleida, la pretemporada és dos partits amb el Barça,
sí,
que no en treu res.
A tu no t'agrada.
I després Prat, Montfort, Mataró, tota la Lliga Catalana, que dius, és que aquí no treus.
Ha faltat un partit amb Burgos, amb Guipúzcoa, amb Palència, potser. És a dir, parlo d'equips de competits.
Lo que han fet molts equips. Sí. A Getafe van fer un torneig extraordinari.
Vas parlar.
Hi havia Fuenlabrada, hi havia Estudiantes, hi havia Tampol Burgos. Dius, hòstia, bueno, pues això sí que te permet... Home, evidentment, és pretemporada, no ensenyes moltes cartes, però sí competir a un nivell que és el nivell que trobaràs durant la temporada.
Bueno, això una, i dos, que els jugadors també comencen a conèixer-se a la pista.
Sí, però això contra el Huesca també. El que passa és que l'exigència del Huesca...
Clar, per això...
Que l'exigència va jugar a Mallorca contra el Huesca, dius, bueno, pues és un LED plata, pues que t'aguanta el que t'aguanta. Arriba un moment que, bueno, pues amb la gorra els guanyes. No? Sí, sí. No hi ha aquest instint doncs, competitiu.
No, a veure Guipúzcoa. És divendres que ve, bueno, a veure. Primer partit.
Bueno, és el que dèiem, divendres a les 9 del vespre, al Barris Nord, aquest primer partit, abans d'entrar a la tertúlia, Albert Escuera apuntava de que la plantilla està per tancar.
Sí, home, no ho apuntava Albert Escuera, no, és la realitat.
Bueno, vull dir. Sí, però vull dir que està per tancar i, per tant,
hem tingut una pretemporada que se va lesionar el Marbella en un cipi, que al principi era el pal de palla del joc interior, hem tardat un mes en trobar un substitut, Kenny Hasbrook no ha fet pretemporada, es va lesionar precisament en l'amistosa porta tancada contra el Barça, i va recaure dissabte a la Lliga Catalana contra el Mataró. Javi Vega també està lesionat. Quintrell Thomas, que és el tio que hem firmat, que va arribar ahir, doncs, bueno, pues fa 6 mesos que no jugue, està amb
seria
el pes que està, s'ha d'afilerar.
Seria el jugador franquícia, no? Diria que seria aquest el jugador franquícia?
Ostres, no ho sé. Jo, la veritat és que no...
A falta...
ja t'ho dic, bueno, esperem que es fiqui una miqueteta a to. Però, clar, tu arribes al primer dia de competició amb un pivot i mig. Que és el Courquad, i a veure el Quindel Fomas, a veure doncs, quines prestacions...
El que sempre demostra l'enorme dificultat que hi ha a l'esport. L'enorme dificultat.
Això serà divendres a les 9 al Barri Nord.
Som l'únic club de l'Aleport que estem en aquesta situació.
Bueno, perquè han tingut lesionats.
No, perquè és un
tema... Fa un mes.
Perquè és un tema econòmic.
Fa un mes.
Ah, també, exacte.
Oh, clar, però és que veus, sempre acabem parlant de diners. Ja. Per cert, a falta de que comencin a jugar, ho veiem, per nom, a part dels Estudiantes, quins són els altres transatlàntics?
San Pablo Burgos, Coruña té un equiparro, Valladolid té un equiparro...
Cantàbria també tu has valorat.
Fuenlabrada té un equiparro...
O sigui que tornarà a ser difícil, eh?
Les dos Maries, normalment, que acostumen a ser, que pugen de la plata, enguany, Tizona té Jacobo Díaz, Ramon Vila, que són dos pivots ACB, Menorca ha fitxat Arteaga, ha fitxat tres tios ACB, en la qual cosa, el comodín aquell que tens que dius, bueno, els que pugen, doncs, bueno, en principi estaran...
Crec
que Menorca i Tizona Burgos no estaran avall.
Anem a guanyar partits quan abans millor per anar fent aquella bossa, aquell coixí.
I quin és el problema? que el Força Lleida ha construït les dues temporades històriques que ha tingut, les dues últimes, amb un 6-2 d'inici. O sigui, començant com un tiro. Sí. Jo recordo l'any passat, a la final de la Lliga Catalana contra l'Andorra, que Nacho Lezcano deia, hòstia,
sí, pues
és sorprenent doncs, el nivell, de, el punt de velocitat i el punt físic que té aquest equip amb aquestes alçades de la temporada. Mm-hmm. Clar, van començar 6-2 i això ja et dona un coixinet que dius, bueno, vas tirant. Clar, aquest any, bueno, veurem si jugue Hasbrook, veurem si jugue Vega, veurem... No, Vega segur que no, però en principi... Bueno, segur, ja saps que només hi ha segur de Calafell, sí. Però en principi no.
I Pobla
de segur. Però no fa pinta que jugui, veurem Thomas què pot aportar, i llavors, clar, arribes amb molts dubtes, no? Mm-hmm. I clar, tu vens de dues temporades que has menjat Jabugo.
Ja, clar.
I ara el dubte és, bueno, a veure, què tindrem? Jabugo, Mortadela, Ibèric o què tindrem?
Són una pregunta en bàsquet, perdona, és una jugada que ve a veure aquest cap de setmana que li volia preguntar a l'Albert Escura, que en sap més. Se pot tirar amb un tir lliure a fallar, com va fer la Provitiola a la Palència?
Però que no es noti.
No, home, es va notar.
Ha de tocar en ella.
Ah, va, si toca en ella, ja està. Ella. Que sí, era jugada legal,
és legal, és
la que va fer el Barça.
Pots tirar a fallar, però ha de tocar en ella.
No, que va tocar.
Doncs començarà el Força Lleida aquest divendres amb hoquei. Tenim ja segona jornada a l'hoquei femení i primera al masculí, amb victòria de Lleida llista a 6-5 amb l'Alcoi i dos victòries del Vilassana. 2-3 al Solideo, la primera jornada, i aquest cap de setmana a casa, 12-2 davant de la Rozas. I parlem de futbol. La M femení va tornar a guanyar.
Ai, motos, home, motos, que el Marc va fer podi.
Sí,
hòstia.
Ho sé. Ho hem dit abans.
Fot 3 anys.
No, la veritat és que el darrer podi és del 2022.
El de carrera sí.
És veritat que es va donar
perquè
el cas...
Perquè l'esprit no va guanyar.
És veritat que es va donar el cas de les condicions climatològiques, però s'ha d'estar allí, i s'ha de lluitar, que no anaven lents precisament. Vull dir, per tant, és molt meritori. Apuntaven ahir, la gent que domina els cotilleos, que bueno, era com un regal de Marc Márquez a Onda d'acomiadament.
Qui ho ha dit, això?
Això dic, se rumoreja, però això dels rumors ja saps que van i venen. El futur del Marc segueix sent... tothom té totes les teories, tothom sembla que sap on anirà, però a l'hora de la veritat ve que signat o decidit no deu haver res encara.
Bueno, com a mínim que hagi transcendit. Jorge Lorenzo ho va dir a la penúltima transmissió de Dazón, que ho tenia fet amb Ducati.
Bueno, amb Ducati.
Jorge Lorenzo ja no és Ricard Álvarez, Javi Pérez o Álvarez Cuer, és un tio que...
Amb Gresini, però és que, clar, entra per allí el tema de KTM, del seu patrocinador, de Red Bull, i clar, hi ha unes caramboles interessants.
Jo crec que no marxarà.
Ep. Hi ha gent que també diu que no marxarà.
No marxarà.
No sé jo.
Primer se'l acaba el contracte el 24.
Sí, li queda un any.
Claro, de que el 24 Honda farà un canvi 100%. Per tant, no marxarà.
Jo, aquests miracles d'un any per l'altre, no.
I pel bé del motociclisme seria millor que no marxés. Perquè seria una lluita una altra vegada, Ducati, pues Honda, dic, KTM...
Bueno, pel motociclisme no sé, però jo el marco una temporada més amb una moto en la que ell no pot, fa molt mal de veure.
Escolta, abans tenien una derbi paleta i tampoc no guanyar.
No, i després, a veure, les Ducati també tenen el suquer, vull dir que les Ducati no...
No, és
no tothom va bé amb Ducati, ja està, vull dir, totes les motos tenen la seva peculiaritat.
Clar,
no, el problema del Marc és que va aconseguir juntar un ecosistema ideal.
Sí.
El seu equip de mecànics, una moto que funcionava, el seu talent, evidentment, perquè al final sí, la moto ha de funcionar, però si tu no la fas... Si
la moto
no
al final ja no anava fina, i, si t'hi fixes, clar, ell el problema, guanyava, però la moto no anava, no era la millor moto.
Però perquè... A mi, pel que em diuen, és obsessiu, lo del Marc és obsessiu, o sigui, està molt a sobre. Però precisament perquè ha estat capaç de construir doncs, aquesta família, amb l'equip de mecànics, tècnics, telemetria, etc, és un tio que està molt a sobre. Llavors, clar, tot aquest reguitzell de lesions que ha tingut ha fet doncs, que estigui molt temps fora. I durant aquest temps que ha estat fora, doncs, bueno, doncs han anat evolucionant la moto, però ell tampoc l'ha pogut provar, i ara estem amb el punt aquest de que mentre les altres doncs, han anat evolucionant, és pel mateix pilot, clar, la Honda ha evolucionat, sí. I la mà de Márquez doncs, ha sigut poqueta.
Sí.
I clar, això es tradueix ara...
Bueno, aquest és el gran problema.
És complicat. Tot i que és un problema general de marca, no de pilot, perquè la resta d'Hondas, doncs ja veus també, que fan com el cul.
No, és que ell ho va dir, diu, és que si les altres Hondas estiguessin al meu nivell o per davant, doncs diria, vale, és un problema meu, però és que està anys llum de la resta.
Clar, és que és un problema
general. Yamaha a part, també, vull dir, tenen un problema similar i paral·lel, per exemple, però...
Clar, aleshores, vull dir, per pasta no serà, perquè una altra cosa no, però pasta a Honda n'hi ha, però clar, jo no sé fins a quin punt, doncs en un estiu... Tu pots recuperar els 3 anys que tens d'endarreriment.
Jo en Fórmula 1 i en motos ara. No ho he vist, això.
Clar.
Mai ho he vist.
Ja, però te'n vas a Ducati i què? Has de començar de zero, eh?
Sí, sí.
Perquè és una moto que no es pot mirar la onda mal que mal, saps del mal que has de morir perquè la tens la mamada de fot 15 anys.
Que hagi anat, i vas a Ducati i hi ha un altre gall.
Ja, però que hagi anat el seu... No, però no aniria l'equip oficial, val del seu germà. Però que el seu germà, que viuen junts, hi hagi anat i hi hagi passat per onda, doncs jo crec que... Escolta, com va la moto? És fàcil de portar? No m'hi adaptaré. Alguna conversa hauran tingut segur.
Bueno, i amb Gresini. Gresini és el tio que fa campió del món a Emilia Zamora i que està en els inicis de Marc Márquez, també. Aleshores,
això, algo de valer. Bueno, ja veurem. De totes maneres, escolta, tornar-lo a veure el podi és una satisfacció. Jo crec que Marc Márquez té molt a dir encara al motociclisme. Té 31 anys.
Sí, sí.
Si és que, clar, sembla que porti tota la vida, perquè és que realment porta tota la vida, perquè va començar molt jove.
Sí.
Però és que té 31 anys, li queda cartutxos.
No, és molt, que va començar que els primers podis no podia obrir l'ampolla de cava perquè era menor d'edat.
Per això ho dic, o sigui que... Jo espero que Marc Márquez...
De fet, feia el Mundial de Motociclisme i no tenia carnet de conduir.
No,
perquè
no.
No podia encara.
No tenia. Va, que parlem de futbol.
Venga, va.
La setmana passada dèiem, escolta, que Lleida pot tenir la... Bueno, pot arribar a perdre un partit, però seguiran líders. Ja ha passat a la primera de canvi, però segueixen líders. Derrota 1-0. No sé si esportivament és preocupant la derrota, com va anar o no.
No, home, preocupant no. A més, sempre sap greu perdre, però preocupant, home, la direcció de la preocupació és més elevat. Evidentment que algun partit s'havia de perdre, que se pot ficar sempre en el món de les excuses, són 8 partits en un mes i l'equip ha arribat desgastat pels 13 jugadors, però això se sabia, però tampoc no crec. Jo crec que el Manresa va aprofitar millor, típic partit de la categoria, un gol de córner molt ben executat pel Manresa.
El 33 de la primera.
Que el Lleida ho va intentar, que va faltar frescura, però que el Manresa es va defensar bé, va tenir una última opció xuli que hagués pogut significar l'1-1, i és el típic partit de 0-0, 1-0, o, si et surt tot bé, 0-1.
Sí.
Va quedar 1-0, i per tant res a dir, sinó ja preparar el partit d'aquest diumenge davant del Penya Deportiva, i una vegada més aquest partit de Lleida se'l trobarà una i mil vegades a la categoria, que s'ha de saber jugar, que el Manresa va ser just guanyador, i que la categoria és molt igualada. Que la categoria, com ja sabíem, serà molt igualada, i on el Lleida ha de ser fort és a casa. Bueno, és a dir, on s'ha de treure punts és al Camp d'Esports, que han tret dos molt amb el factor del públic, que haguessin pogut ser dos empats i van acabar amb dues victòries, i que s'ha de continuar. Un fitxatge nou, Antonio Romero, que té nom de...
De torero.
De torero o de pernil, eh?
Sí, sí, sí.
I bé, doncs home, és obvi que el Lleida havia de fitxar ja per una qüestió de número, és per una qüestió de...
Però jo això no... Número. Som 17, eh?
Sí.
Tu, que ets una enciclopèdia, series capaç de dir-me el jugador número 18 i número 19 de la temporada de Sevilla?
De la temporada de Sevilla? No, és evident. És evident que al final són tots... Però el que fa que han fet 8 partits en un mes, i és fàcil també, tens raó, eh? És molt fàcil dir-ho
de la plantilla. Però és que la gent parla de plantilla curta i al final tu comences a mirar, tenim 17 tios, eh?
Sí. 17, però juguen 12.
11.
Xavi, fa 2 anys vau guanyar Lliga i Champions amb 15 tios.
El Real Madrid, me parlo.
Que era l'11 inicial, un ratet de Ceballos, un ratet d'Asensio, i quan se lesionava en defensa, Nacho. Del gran Barça de Guardiola, a la gent no li preguntis qui era el jugador número 16, perquè no té ni repajo la idea.
No, bueno, però havia turers allà, hi havia jugadors bons.
No, segueix.
Bueno,
no,
és igual.
Que jugaven 15.
No, aviam. Sí que té raó l'Albert, que amb una competició sol, amb una sol, 17 està bé.
Això és el gran avantatge que tindrà.
Amb dues competicions, és just.
Això per buscar la part positiva de l'eliminació del dimecres passat.
No, se va perdre i punt.
No, va bé, això serà la clau.
Ens hem estalviat 3 dimecres, com a mínim.
Sí, no, 3. Avui, demà havies de jugar a Egea.
Sí, un.
No, i després l'altre, i després un altre.
Si passa.
Però...
Bé, no ho sé, jo crec que... Si algú es pensa que guanyaríem els 34, hola, bon dia, benvinguts al món real, a mi em preocuparia que te'n vagis a Manresa i et fotin un cul de pastes. 4-0 i cap a casa.
Bueno, però també pot passar, la temporada.
Sí, però no va passar. Perds 1-0 en una jugada de pilota parada, que nosaltres doncs, estem molt fins defensivament.
I és molt bé.
A la segona part ho intentes, els últims 15 minuts els tens collats i tens la que em deies tu, la de Xuli. Bueno, el dia de Sant Andreu, doncs, el mateix. Bueno, doncs un partit que tens controlat, se descontrola amb una acció doncs, que jo crec que se toca, no està gaire
sí,
fi.
Sí, no, correcte.
Però l'últim quart d'hora, els tanques a l'àrea i, de fet, l'MVP del partit va ser el Nil, el porter del Sant Andreu. Llavors dius, bueno, doncs no passa res.
L'equip està bé, eh? L'equip està bé. L'equip
no hi ha hagut una davallada que has anat a Sant Andreu i t'han passat la mà per la cara, has anat a Manresa, t'han fotut 4-0.
No.
Ah, doncs aquestes coses...
L'equip està ben col·locat, juga bé, dona la cara. No, l'equip és fins tot a la derrota, com diu, a la derrota competeixes i a partir d'aquí, clar, la igualtat de la categoria fa que es deixi valorar la victòria davant del segon tiro, que era difícil, i has de dir que perdre a Manresa, doncs és... És possible.
Sí, no, l'any passat se't ficava el rival per endavant i ja deies, buf.
Ja està. Sí. No, ja està.
Aquest any dius, bueno, pues, pot aparèixer Quadri, pot aparèixer Mateo, pot no, aparèixer i... Xuli, pot, dius, bueno, pues,
aquí.
No passa res,
i aquí.
Ho podem aixecar.
Molt bé.
I el Mollerussa va perdre, a Badalona també.
Bueno, 0-1, 1-0, 0-1...
Sí, i l'Atlètic Lleida va guanyar 1-0. Sí, sí, és tot 1-0. Sí, sí, al Figueres.
Bueno, és el nou futbol, no? Tornem al futbol d'antanyo, no? En Mané van pujar 1-0, 0-0, 0-1 i ara sembla... Vale,
no, o sigui, si mirem resultats bé, però...
No bueno, el Barça també va guanyar 1-0.
No porta gent al públic.
Ostres,
no porta públic.
Poesia. Poesia.
Bueno, són aquestes coses que passen, la veritat és que sí. La M femení,
molt bé.
Victòria.
Al camp de l'Atlético de Madrid, bé.
Bé, bé, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, és una
dos
mica...
Dos victòries i un empat, eh?
És una mica el que dèiem del Força Lleida, no? Que és el que va fer l'AM també l'any passat, no? Vull dir, va començar una mica titubejant, però va enganxar 12 jornades d'invatibilitat. Doncs ara que hi ha hagut tot... Hi ha hagut molts canvis, però hi ha hagut molts canvis. Mm. Bueno, doncs tot el que sigui comença sumant, doncs te dona tranquil·litat. A més, si ho fas davant d'un filial com l'Atlético Madrid, dius... A més,
doncs... És que ui, viu que ha estat a punt de fer 3 de 3, eh?
Sí,
perquè
sí,
l'Espanyol va marcar el 90.
Sí, sí, va estar allí, va estar allí.
L'Espanyol, eh? És a dir...
Bueno, el Recasens és molt difícil guanyar. És molt difícil.
És difícil aparcar.
Bueno, ja aparcar... Però... No,
però escolta, desgraciadament... Això ja ho vas dir l'altre dia amb el president.
Sí, però desgraciadament ho va dir l'altre dia el president, no tenim problemes d'aparcament perquè quan no hi va gent...
Hi va gent ja.
Bueno, però, dir, difícil, però hi ha uns clots amb un deixat d'aparcament.
Sí, sí, jo vaig ara amb el juvenil A sí. I la veritat és que a vegades costa, a vegades costa.
No, sí,
però
sí,
però si quan és a banda, tot el que sigui comença sumant, escolta...
No, és fantàstic.
És fantàstic.
També m'han parlat molt bé de l'entrada de l'AM, no? De Rubén López.
Bueno, no es complica la vida. Ha anat doncs, reclutant a un 90% de jugadores que ha tingut en algun moment de la seva trajectòria, en el qual sap el que els hi pot demanar, el que els hi pot exigir, i escolta, al final... La vàlua dels entrenadors, malauradament, al final és la classificació, sí, la jornada 34-38.
És molt fàcil, d'així. Eh?
Vull dir, és...
I més amb el deport femení, encara més.
Funciona, el proper
partit a casa, el Recasens, una oportunitat més doncs, perquè hi hagi un recolzament de públic
i
d'institucions,
no?
És a les 12 del migdia,
Lleida,
hores d'ara està marcat.
Sí, sí.
Diumenge dia 8 a les 12.
Sí, coincideix amb el Lleida Esportiu perquè té que jugar a les 12 perquè ve el Penya Deportiva.
Mm. Igual que la Plequeta.
Tu correcte, la Plequeta.
Ah, és veritat.
Bueno, és complicat quadrar horaris,
ui,
eh?
Pues...
És que l'AM tenen 42 equips, eh?
42?
Entre masculí i femení.
42!
És una bestiada.
Aleshores és, mira, nosaltres el juvenil a jugar aquest dissabte a les 4 i clar, arribes una hora i mitja abans.
Però
i...
si n'hi ha 21 de locals?
Sí, però a mi em va sobtar perquè a les 2 de la tarda estàvem fent un partit a l'Evi, futbol set femení, Pardinyes, amb el camp petit. Hòstia, les 2 i mitja, que hi ha una tunda.
Sí, feia molta calor aquest cap de setmana.
De fet, hi va haver un moment que van aturar el partit i l'entrenador del Pardinyes va entrar a tirar-li dos ampolletes d'aigua a la portera.
Home, clar,
a la portera, perquè clar, la portera està allà i a part, pobreta, no va rascar bola. Vull dir, i dius, hòstia, llavors, clar, però és que va ser acabat aquest i el camp gran van començar nosaltres i el petit va acabar un altre i vam acabar el juvenil a les 6 de la tarda i el camp gran jugava un altre femení i el camp petit un altre, clar, ja overbooking, no és fàcil quadrar.
No, és complicat i és veritat que el cap de setmana a nivell meteorològic no va acompanyar. No. Jo, per exemple, vaig tenir partit ahir diumenge a 6:15 de la tarda i déu-n'hi-do l'inici encara, la calor que feia, però els que acabaven llavors, que havien jugat de 3... a 4 i mitja
Demencia.
O de 3 i mitja a 5 van haver de fer, evidentment, l'aturada de beure, però és que en podien haver fet 2 perquè s'inici de temporada, els jugadors tampoc estan encara en forma i feien molta calor.
Ja, el que passa és que això, a partir de cadet, dius, bueno, són 15, 16 anys, juvenil ja 17, 18, 19, però hòstia, a mi em va sobtar, no? Les,
sí, els infantils se'ls havien de cuidar.
Nenes de 9, 10 anys, dius, ostres, és que pots prendre mal, no? Fora conyes, pots prendre mal, vull dir, pot agafar una insolació, te pot agafar, bueno, qualsevol cosa, no?
Sí, sí.
Però clar, després mires la programació de partits i dius, clar, és que no hi ha més
lloc. És que no hi ha més lloc.
L'AM, però l'Atlètic Segre igual, vull dir que són, diguéssim, els dos que tenen més equips aquesta temporada.
Si has de començar a fer un esport, doncs hi pots triar, pots agafar i fer fitness.
Culturisme,
o culturisme, que és indoor. És indoor. Nagore.
Bueno, és indoor, però també patim, eh? Vull dir...
Sí, sí, no, però... També sues, eh?
Però les inclemències meteorològiques no.
No, però patim més aviat la dieta, potser, eh?
Això ja és la segona vegada que ho dius, eh? O sigui, que veig que ha d'anar molt controlat, això, eh?
Home, si tens fins competitius, sí. Si tens fins competitius, no te saltes ni un gram.
Bé, per això la dieta també suposo que va molt en... Bueno,
fins on vols arribar.
Dels hàbits que tu tinguis, no? Evidentment. Estàs acostumat a menjar hamburgueses, sí, pizzas, claro. Tal, i de repente diuen no dieta, dius... Hostia.
No, això no es pot ser, vull dir, de cop no podem passar des de 0-100 en cap àmbit, vull dir...
Si tu ja t'has d'anar cuidant...
Igual que si no has entrenat amb la vida, no pots agafar i dir, me fico a entrenar com entreno jo ara, per exemple. No, és impossible. Vull dir, no, perquè la primera patiràs mal. Mm-hmm. Evidentment tindràs resultats més ràpids, sí, però també patiràs mal.
Sí, te pots trencar, clar. Ah.
És molt fàcil fer-te mal, encara que...
Fa escolta, molt... ara que ho dius, el món del... Perquè parlàvem de les lesions al món del futbol, al món del culturisme també hi ha lesions?
Sí, tant. Vull dir...
I quines són les típiques? O les més temudes? Perquè el futbol és el tema de genolls, creuats
lo
i tot
més,
això.
El més temut potser és trencar-te un bíceps.
Ah?
És bastant comú. I, clar, evidentment, després t'has d'operar perquè s'ha de tornar a enganxar el lligament del bíceps a un toque. La recuperació no és fàcil i ningú no t'assegura que tornis a tenir bíceps quan clar. El tenies abans.
Uf. Veus, a mi això no em passarà, com que no tinc bíceps,
no se'n pot trencar. Portes la bossa del supermercat.
Ah, això sí, també.
Sí, clar, no sé que et trenquessis per aquí.
No, mira, jo comporto que es porto el braç tieso. No.
Així per així no passa. Acostumen a ser mals hàbits, malos gestos que vas fent i se carregant el múscul i al final, un dia per l'altre, amb la mínima tonteria, te petes.
Bueno, parlem de culturisme, perquè la Nagore García és culturista... però que al Sparta Sports Center fitness, manteniment, agafar nous hàbits, posar de punt, classes, tot això ho teniu, eh?
Classes dirigides també està molt bé per començar. Bé.
Doncs Nagore García, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sergi, que ja ha marxat, i Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre, un plaer tenir-vos aquí als estudis, eh? Bona setmana.
Vinga, molt bé, merci.
Soc el Ricard Álvarez, eh? Ens plantem a les 2 de la tarda, hem parlat d'esports i de coses que no hem dit, però aquí estem, cada dilluns. Demà hi tornem a les 12:20, fins llavors, ara t'explica tot el que t'interessa la Pilar García Muñiz.